Arribam a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que el músic marroquí Rashid B farà demà un concert a l'Estudi General Lulià acompanyat de Miquel Serra.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, divendres 27 de març. Tenim en Joan Jiménez al control tècnic i avui, ja ho dèiem, molta música perquè ens visita el músic Rashid B.
علاش يا الدنيا انت يا اكدا زمانك غادي بالسربة علاش يا الغربة انت يا اكدا زمانك غادي بالزربة هيت ما نخمم هيت ما نفكر أبقى لي صغار عليك علاش يا الدنيا انت يا كذا زمانك غادي بالزربة علاش يا الغربة انت يا كذا زمانك غادي بالزربة علاش يا الغربة انت يا كدا زمانك غادي بالسربة.
El músic i artista multidisciplinar Rashid B actua demà a Ciutat, a l'Estudi General Lulià, en un concert molt especial compartit amb Miquel Serra. Una actuació que inaugura un nou cicle de música intimista amb propostes personals i de petit format centrades en el folk contemporani sota la batuta de Luis Imperiale. Rashid B presentarà el seu disc El Gorba, un treball que reflexiona sobre l'identitat, el desarrelament i l'experiència migratòria, combinant tradició àrab amb influències occidentals i textures electròniques. Temes que volen comentar en profunditat amb el músic, amb en Rashid B, i també l'organitzador d'aquests cicles, el Luis Imperiale.
En profunditat.
Sí, son aquí los estudios de Ivetra Radio. Rashid, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien.
Bienvenido.
Gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes
Qué
y
bien.
La radio de la isla.
Y también saludamos a Luis Imperiale. Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno,
ya ha arribat el día.
Bona tarda. Sí, sí, ya estem ya cap endavant, ya no podem tornar enrere.
Recordant que vam venir fa uns mesos ja a parlar-nos d'aquest festival que organitzaves a l'Estudi General Lulià, festival de música en petit format.
Sí, bueno, soc una persona molt, molt inquieta, però també som molt humils, no? I fem això, conec gent, músics, i tenen discos maquíssims i tenen propostes superinteressants. I bueno, pues és una miqueta, pues, fer una miqueta de picoteo, per dir-ho d'alguna manera, i trobar i descobrir artistes nous i superinteressants.
Primera vegada a Mallorca, Rashid, primera
vez. Sí, és la primera vez, además. Nunca he estado y he venido como músico y artista, es un lujo.
Qué bien.
Clar, en Rashid B, que és el fenomen de la temporada, perquè primer disc i ja t'has colat, podríem dir, en els números supervendes entre els millors discs de l'any 2025. ¿Te lo esperabas ser no, uno de los grandes discos del 2025? Lo digo porque cuando uno viene de otro campo artístico y se decide a explorar en el mundo de la música y resulta que toca la tecla ya con el primer disco, eso tiene que ser fabuloso.
Yo estoy asombrado, la verdad. Increíble. De hecho, nosotros, bueno, hablo en plural porque el proyecto es entre cuatro amigos, es Nacho y Sergio y César y David Biff, la estrella de David, que fue quien me grabó el Gorba. No teníamos ninguna expectativa de nada, o sea, se grabó como un proyecto de entre amigos.
El Gorba, que si no me malament, no tiene una traducción exacta ni al castellano ni al catalán. Sería un poco la saudade portuguesa, si me apures, pero es como la añoranza, por lo que he leído, es un poco la añoranza del inmigrante. ¿Se podría escribir así o tiene otro tipo de traducción, otro tipo de significado?
Bueno, puede englobar de todo. O sea, la añoranza, la estar lejos de tu familia, de tu tierra, de las amistades, de tu entorno. Todo eso puede englobarlo dentro de lo que es el Gorba. Luego cada inmigrante tiene su propio Gorba, ¿no? Yo me identifico con la mía, quiero decir, yo lo que he sufrido, la parte emocional, pues la identifico para mi persona.
Claro, tú la tuya la has hecho disco.
Sí.
¿Cómo es el Gorba, sí, de Rashid B?
Eso es.
No, pero digo, ¿cómo es el tuyo?
Ah, vale, el mío.
No digo pues, que el tuyo lo has hecho disco, bueno, ¿cómo es este Gorba tuyo?
El Gorba mío, pues, se distribuye sobre todo la parte emocional, la enfoco a mi madre, los amigos, al entorno. También puede ser todo ese trayecto que he realizado, que he pasado en España, que son 2 décadas y medio, pues cuando enfocas así al pasado, pues la memoria te devuelve a ciertas circunstancias que ya no las tienes.
Claro, porque en tu caso, Rashid, lo tuyo fue un proceso de migración, pero no te fuiste de tu casa, de tu país, porque no tuvieras trabajo por necesidad. Fue otro proceso diferente, querías ampliar horizontes, conocer, sí, nuevos mundos,
sí,
y te afincaste en Madrid. Claro, sí, no es lo mismo partir por necesidad que partir porque uno quiere irse a otro lugar.
Sí, exactamente. Yo no he partido por necesidad, sino fue más bien por... Había unas ciertas circunstancias que han influido en el que yo pudiese venir a España. Fue sobre todo, yo vivía en una ciudad que celebraban un festival de artes, que es pionera además, y influyó en mi infancia mucho, y vine con un visado artístico para presentar una exposición, y justo también otra circunstancia sentimental, que conocí a una persona que vivía en Madrid, y eso fue un apoyo enorme para mí.
Claro, porque tú eras artista plástico cuando viniste a España, sí, y luego, ¿cómo se reconvierte uno en artista? Es que, en cantante, voy a decir, o en músico. Llega un punto en que uno es 360 y la pintura o el arte plástico ya no le basta y tiene que explorar otros caminos, porque el hecho de que desde pequeño hubiera mucha música en casa también hizo que para ti la música fuera un tránsito natural. ¿Cómo fue todo?
Bueno, yo la música siempre la he escuchado en mi casa. No es que se haya convertido en artista, es que yo esto lo tenía desde pequeño. O sea, desde la infancia en mi casa, por ejemplo, mi madre tocaba percusión. Yo me acuerdo unas estancias que tocábamos juntos, que venían familiares por las tardes, a pasar las tardes, y se celebraba a través de la música. Bueno, música y comida y baile y todo. Mi padre tenía otras influencias y escuchaba mucho, bueno, escuchaba Nishabi también, la música tradicional de Marruecos, y luego está el tema de la música de Egipto, que era muy presente dentro, en todas las casas marroquíes, que decían las grandes como Kulthum, Feirouz, Abdel Halim, todo eso, pues sí, todo esto se escuchaba en casa.
Lluís, i quan s'estava acudir fer aquesta dupla d'en Rashid B i en Miquel Serra per encetar aquests cicles que dissabte se posaran en marxa a l'Estudi General Lulia?
Bueno, va ser una coincidència, no? Jo vaig conèixer en Rashid a través d'amics comuns, i de seguida vaig dir, ostres, m'agradaria molt que vingués a tocar i a cantar a Mallorca. I parlant, un dia me van dir, escolta, i coneixes en Miquel Serra? Perquè som molt fans d'en Miquel Serra. I me vaig quedar de pedra, dic, però quin sabeu quin és Miquel Serra? Diu, sí, per nosaltres és el nostre músic favorit, gairebé. I llavors hi vaig dir, pues vinga, va, anem a organitzar alguna cosa junts, i així, pues, a veure si es coneixen i es cauen bé. I com va ser un èxit.
Sí, Rashid, com arribes en Miquel Serra, la seva música? ¿Cómo escuchas la música? ¿En qué momento? ¿Cómo te llega la música de Miquel Serra?
Lo conocí a través de un amigo, es muy amigo de Nacho, uno de los integrantes del Gorba, que fue el pionero que nos...
Vale.
No, el ideólogo, digamos, que dijo, bueno, esto hay que grabarlo y tal, así te tienes que animar a hacerlo porque me parece un proyecto muy bonito lo que hace. Tal.
Uh-huh.
Y Miquel Serra vino en marzo a tocar ahí en Hortaleza, en el Centro del Nido.
Vale, y ahí os conocisteis.
Sí, en persona, sí.
Uh-huh. ¿Y qué te gusta de su música?
Creo que transmite mucha humanidad y honestidad. Entonces, creo que somos dos artistas que compaginamos ciertas ideas. Yo lo, en mi campo y el suyo, pero creo que lo compaginamos y va a ser un formato muy bonito.
Creo que también demuestra.
Gracias a Luis, por cierto.
Gracias eternas, sí. por este, por esta pareja artística que ha nacido gracias a aquest cicle. Creo que también tu conexión con Miquel Serra demuestra que no es necesario compartir código lingüístico o entender el idioma para que algo te pueda tocar. Claro, yo te he estado escuchando toda la mañana, me ha encantado lo que he escuchado y no he entendido nada de lo que decías. Lo he podido intuir por cómo lo cantabas, por lo que me transmitía la música, pero no sé qué decía, un poco lo que te pasaba a ti con Miquel Serra, pero ese es el poder de la música, que no hace falta entender, solo sentir, como cuando, bueno, tú quieres ser artista plástico, cuando ves un cuadro o ves una escultura, a veces puede que si es no figurativa no entiendas qué dice, pero lo que te transmite es lo importante.
Bueno, yo creo que es muy difícil describir cuál es el punto que engancha o realmente llega a emocionar a la gente o a los espectadores que escuchen tu música. En mi caso, yo lo estaba dudando al principio antes de grabarlo, cuando me lo propuso Nacho y David y Sergio y César tal para grabar. Digo, yo, mira, un chico, bueno, un inmigrante marroquí va a cantar en Darija, que es un idioma que realmente lo controlan una población, o sea, inmigrante menor y tal, y que estáis apostando por algo muy complicado. No, no, tú lo tienes que grabar porque transmitís mucho. Yo ese punto no lo conocía. O sea, de hecho, cuando toco los conciertos y me acercaba a veces cuando termino, tal, es que es emocionante y tal, y yo me quedo como sorprendido, ¿no? De cuál es el misterio de que el público enganche con lo que yo hago. Pues yo que no sé lo que es. Yo sé que lo que hago está hecho con una honestidad. Y estoy transmitiendo unas circunstancias mías a través de un canal musical. Y eso puede ser también, influye a la hora de escucharlo, ¿no?
Transmisión. Ya a la hora de definirte, Rashid, hablamos de que has tocado diferentes disciplinas. ¿Te consideras más músico, artista multidisciplinario? ¿Cómo te gustaría que te definieran o no te gusta que te definan?
Yo no... Un tío que hace música y cuenta sus movidas a través de una guitarra y letras.
Un poco largo para una tarjeta de visita, pero me gusta. Un tío que hace música y comenta sus movidas con una guitarra.
Sí.
Como cargo.
Como un canal, a través de un canal que es una guitarra, pero cuenta sus movidas.
Sí, sí.
Perdona, Rosita, esto te ha quedado muy madrileño, ¿eh? Esto que has dicho ahora.
¿El qué?
Esta frase, ¿eh? Es muy madrileña esta frase.
No sé si cómo se describe esto de madrileño, la verdad.
No, pero quiero decirte esto. Un tío que toca, ya está, punto, nada más.
Ah, no, pero es que la movida, quiero decir, transmito mis sensaciones y mi experiencia, ¿no?
Sí, sí.
Y nada, ¿cómo se dice en catalán movida?
Moudes. Moudes.
Moudes.
Claro, truets.
O truets. O truets.
O truets. Transmito-me el truets.
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 Meravellós.
Escolta, que està aprenent mallorquí superràpid, eh? Sí. Alerta, perquè porta un dematí i ja diu un parell de coses, ja.
No, tengo amigos catalanes, pero no son de las Islas Baleares, son de Barcelona y son gente estupenda.
Súper.
Ah, ¿sí?
¿Y consideras que tu música tiene una dimensión, podríamos decir, política o de reivindicación o con un punto social? ¿O es todo esto además de ser tu música?
Mi música no tiene ninguna reivindicación. Es un punto personal solo. Quiero decir, si vamos en plano político, la política está en todas las... los ámbitos, ¿no? En publicidad, en música, en manera de vestir, manera de...
No, pero, por ejemplo, como decías que habías escogido cantar en Darija, que es una lengua que tampoco es que tenga tantos hablantes en España, donde has publicado el disco, sí. Eso también tiene un punto de posicionamiento, al menos de reivindicar la propia esencia.
Pero es mi punto personal.
Sí, no.
No reivindico un grupo o una nacionalidad en concreto, reivindico la lengua. O sea, a mí me han criado con una lengua nativa que es el Darija. Y lo que tengo que es transmitir y expresar es mi idioma nativo, ¿no? Simplemente es eso.
¿Y el proceso
se podía cantar en castellano, a lo mejor, o hacerlo en francés, quizás. Pero prefiero transmitir mi biografía con mi idioma natal, ¿no?
¿Y el proceso creativo cómo funciona en tu caso? A la hora de hacer música, ¿necesitas un espacio concreto?
No.
¿Cualquier rincón es bueno?
No. El proceso funciona, coger la guitarra y cantar. nada más. Y si me gusta, lo grabo y ya está. No hay más. ¿Tú? Si me llega, pues lo, me lo quedo y lo paso al estudio o a una, un amigo, en este, este caso, y ya está. Uh-huh. Si me, sí.
No, li volia, le quería preguntar a Lluís que li agrada de la música d'en Rashid, que te va sorprendre, que te va agradar.
Pues mira, a mi em va cridar molt l'atenció des del primer moment que vaig sentir la primera cançó i vaig dir, ui, això és diferent de tot el que havia sentit fins ara, no? I aquesta sensibilitat que estàvem parlant i aquestes coses, diguem la saudade i totes aquestes coses, jo la noto i dic, ostres, que maco, no? No sé quin idioma està parlant, no sé el que és. Després, cercant per internet, vaig trobar les lletres traduïdes i vaig entendre tot, no? Però des del principi vaig dir, això és diferent de tot el que estic acostumat a escoltar. I de seguida, pues, se'm van començar a quedar melodies al cap i vaig dir, això li he de mostrar als meus amics perquè l'escoltin, perquè el trobo superinteressant, no? I me vaig donar compte que no era jo tot sol el que volia compartir aquestes cançons amb els meus amics, sinó que hi havia molta gent que quan l'escoltaven deien, oye, muy bueno esto que me has recomendado, suena muy chulo. I llavors, pues així, va començar tot.
I així l'has dit per primera vegada a Mallorca.
Sí.
En el Rashid. Rashid, vols tocar una cançó, mos han dit?
Bueno, sí.
Sí?
¿Por qué no?
Quina t'agradaria tocar?
Tocaré Tariq, por ejemplo.
Uh-huh. De què parla Tariq?
Bueno, Tariq es un tema que compuse en la plena pandemia, cuando estábamos en... había una confusión y tal. Uh-huh. Pues es como que no había salida. Y en la pandemia simplemente era refugio, era la familia. ¿Te acuerdas? En circunstancias complicadas, pues necesitas a la familia. Uh-huh. Y es la que nos puede dar una salida.
És un homenatge a la teva família, doncs,
sí.
Aquesta cançó. Sí?
Sí.
Molt bé. Que tocaràs en guitarra, la tens per aquí?
Sí,
sí. Sí, ara l'agafarà. Vale. Mentre anem preparant, Lluís, mentre en Rashid va preparant, que serà un concert doble. Tocarà en Miquel i ell. Com sí. Serà? Primer tocarà un, després l'altre? Tocaran junts?
De moment, el primer que tocarà serà... Tocarà primer en Miquel, perquè, per trencar una miqueta el gel, no? I després tocaran en Rashid. Són uns concerts que són dos concerts independents, però no són independents, perquè enllacen molt bé un amb l'altre, no? I seran, pues, tres quarts d'hora cadascun, una hora i mitja de concert.
Uh-huh. L'Estudi General Lulià, uh-huh. En quin espai?
A l'Auditori. A l'Auditori, sí.
Molt bé.
És una sala que és, ja està bastant bé, té un sí. Format molt agradable, sí. I és un lloc molt còmode.
Molt acollidor.
I estem super, super xulo.
I un lloc preciós. Crec que avui de matí ja hi heu anat.
Sí. Aquest dematí ja hem anat, hem començat a veure totes les mides, on es col·locaven i les llums i tal, però demà serà el dia que passarem tot el matí preparant-lo, perquè el concert comença a les 6 de la tarda i per tenir-ho tot ben enllestit.
Molt bé. Idò, escolta'm, en Rashid, estàs preparat, sí?
Sí.
Molt bé, quan vulguis.
زمان وقت غريبة شكون يوريني الطريق وفات زمان وقت صعيبة أنا اليوم وحشت حبابي أنا اليوم شكون يوريني طريق فات زمان وقت غريبة شكون يوريني الطريق وفات زمان وقت صعيبة أنا اليوم
توحشت حبابي انا انا اليوم
beníssim, també en Joan Jiménez, el nostre tècnic, ha ajudat que soni tan bé, però per així que estàvem dins un disco, teníem aquesta sensació, que sí?
Sí, 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 sí. Jo sentia fins i tot les ones del mar dintre de la cançó.
Que bé, que guapo. Reixit, enhorabona per aquesta música, i sí que eso que decías que es como muy, muy personal, muy íntima, ¿no?
Sí.
Se ha notado ahora.
Sí. ¿Qué ha pasado, Luis? ¿Te ha gustado?
Mucho. Creo que mañana irá al concierto y todo, imagínate.
¿Encara queda alguna entrada, Lluís?
Sí, sí, encara queden, eh? No hem fet el sold out aquest que famós.
Solo toco uno, no?
Ja, bueno, m'espera.
Bé, allò que vulgueu, si vols tocar un altre, quan tu vulguis.
Una más?
Sí, sí. Per aquí diuen que sí, sí. Quina vols tocar?
Espera.
Ah, perdó.
Clar, és que ara han de gravar i allà de concentrar-se, és que són moltes coses.
Sí, sí, sí.
A vegada.
Vinga. Pues...
Gravo? Perdó.
Sí, quan vulguis, Reixit.
Reixit, com es titula la canció que vas a cantar?
Su hashtag, te echo de menos, está dedicada a mi madre.
Iza, por favor, avanti.
راني توحشتك الوالدة راني ملقيت صبار عليك
Reixit, enhorabona per aquesta música tan preciosa que mos has duit i que hem passat molt de gust d'escoltar-la avui en directe aquí.
Sí, sí, sí.
Lluís, també enhorabona per
dur-lo. Bueno, quins tècnics és el que teniu?
Ah, que sí?
Perquè són unes autèntiques meravelles, aquests
tècnics. Tenim un equipasso, sí, sí, perquè sí, això sí. Ha sonat que era una meravella. Doncs, recordeu, demà a l'Estudi General Lulià de Palma, aquest concert de Reixit B amb Miquel Serra a partir de les 6. 6 d'escap vespre, poden comprar l'entrada allà, si els hi fa ganes, o també per internet, no?
Correcte, correcte.
Doncs moltes gràcies. Reixit, moltes gràcies.
A vosotros.
Enhorabona.
Gràcies.
Una música preciosa.
Gràcies.
Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres. Fem un petit tent, i ara tornem.
Amor, petit creies Fim xa de pencar Amor, petit
Ràdio és entreteniment.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Quina paraula creus que s'està perdent?
Hola, som la Francina i una paraula que crec que està en desús és el verb soar-se. Record que el meu predient sempre deien te soaràs tota o vai tot soat, en lloc de dir t'embrutaràs o vaig brut.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Has estimat Pablo Sierra, com anem?
Molt bé.
Avui està molt musicals.
Sí. No, sonava bé això
sí,
que teníeu aquí
sí,
dins.
Sí,
sí. Ja m'han informat perquè no coneixia el personatge en qüestió.
Ha sonat molt bé, la veritat que sí, que una música molt, molt íntima, molt preciosa, aquesta d'en Rashid Bey, que avui ens ha acompanyat, però hem de canviar totalment de gènere.
Jo estic un poc trist, amb aquesta necrològica que
tenim
avui, sí.
Perquè ha mort aquesta setmana Gino Paoli, a 91 anys, i gairebé ho ha fet amb tots els escenaris.
Sí, fa només 3 anyets, el 2023, va fer una aparició sorpresa, per exemple, al Festival de San Remo, que era un dels seus grans escenaris, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi va sortir moltes vegades i va participar també molts cops, perquè ho tenia més o menys de vora a casa. Ell era de Gènova, com explicarem avui. San Remo està allà, a la mateixa regió, a Ligúria.
I doncs sí, el que farem ara en aquests minuts, Pablo, la teva secció serà repassar 4 anys molt concrets de Gino Paoli, perquè va del 1960 al 1964, perquè és en aquell moment, en aquell període, quan Paoli escriu els seus temes més coneguts de la seva trajectòria.
Exacte.
Com, per exemple, aquest.
C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ti voglio bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo, non posso spiegare.
Abans, però, Pablo, de repassar aquella etapa de Gràcia, volies fer una petita aturada a les arrels del personatge protagonista d'avui, de Gino Paoli.
I per això, Xisco, hem d'anar-nos fins al 1934, que és quan neix Gino Paoli, a Monfalcone, que és una ciutat que està situada a la frontera entre Itàlia i Eslovènia. Neix allà per una raó ben simple. La seva mare era del Friuli, d'aquella regió. Però de ben petit tornen cap a Gènova i és en aquesta ciutat mediterrània, en aquest port, on es cria en Gino. D'allà era sa família, de seu pare. Seu pare era molt melòman. Deia que feia que tocava el piano, i diu un piano a casa seua, que serà l'instrument amb el qual composarà, però la seva mare sí que era música, tocava el violí. I clar, doncs diguem que d'aquella matèria primera és d'on surt, o d'allà on comença a configurar-se l'imaginari d'un artista que, com bon genovès, passarà tota la seva vida inspirant-se a la Mediterrània. De fet, ha mort a Gènova, a la seva ciutat.
Mm-hmm. Però pot ser per l'ubicació tan peculiar que té Gènova, Pablo, en Gino Paoli pot ser van influir-li molt més el cantautors francesos que no pas la música italiana mateixa.
Sí, quan va començar a flirtejar amb la idea d'escriure cançons a la dècada dels 50, els primers àlbums que estaven despatxant en aquell moment Jacques Brel o Charles Aznavour van ser tota una referència ben sòlida per un jove que llavors estava estrenant sa vintena i que es guanyava la vida fent de dissenyador gràfic i pintant a casa seua. També es veu que venia algun quadre damunt llenç als vespres. Tot això succeeix fins que Paoli escriu sa lletra d'aquesta cançó.
Cuando sei qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più.
L'any 1960, Il cielo in una stanza va ser aquest primer èxit de Gino Paoli, però cantat per na Mina, no per ell. Com va ser aquesta col·laboració?
Doncs en contra de la voluntat de l'autor dels temes. Sí, sí, sí. Diuen que va dir, aquesta lota és una cridanera. Quan li proposen que siga ella la que gravi aquesta lletra que ha deixat a una de les principals discogràfiques d'Itàlia, a Milà, a més, la ciutat natal de na Mina, que llavors tenia 19 anys, però ja començava a ser tota una gran diva, una estrella pop del moment a Itàlia. Diuen que la persona que va convèncer a Paoli va ser en Giulio Rapetti, alias Mogol, de mal nom Mogol, que és un parolier, un escriptor de cançons que vendria a ser com una mena de Manuel Alejandro del pop italià. Encara es viu aquest home, és més o menys de l'edat d'en Gino Paoli, i que en aquell moment ja escrivia cançons per, sobretot per ses grans cantants, per ses grans veus femenines d'Itàlia. I clar, en Gino, en el final, li acaba fent cas en Giulio Rapetti, doncs dona el vistiplau i Il cielo in una stanza, amb totes les seves connotacions eròtiques, amb aquestes metàfores que no són tan difícils de seguir, doncs esdevé tot un hit. I això li permet a Paoli doncs entrar a l'estudi a enregistrar el seu propi material, les seves pròpies cançons, com per exemple aquest altre himne.
C'era una volta una gatta que aveva una macchia nera sul muso. È una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo. Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su.
Ara te faré una confessió, Pablo Sierra, que no t'esperes. El primer italià, a l'Escola Oficial d'Idiomes, el primer listening que jo vaig fer en italià va ser la gata...
Va ser la gata.
...d'en Gino Paoli.
No Sapore di sale, que després la sentirem.
No, Sapore di sale va venir després, però la gata, clar, perquè se lletra senzilla, si no sí, sap molt d'italià, sí. I se l'entén molt bé com canta.
I és molt aferradissa, també, sí. O sigui, aquesta tonadeta.
Ja me la vaig cercar, vaig estar dues setmanes cantant aquesta gatanera que aveva una taquianera sul muso.
Sí.
I diu la llegenda, alimentada per Paoli mateix, que l'artista es trobava pintant al seu estudi en la finestra oberta, quan quan des del carrer va sentir algú xiulant la melodia de La Gata. Sí, i a partir d'aquí ja tenim la cançó.
Això almenys té una flaire molt genovesa, molt mediterrània. T'ho pots imaginar també aquí a Ciutat, un episodi paregut. Però sí, diuen que això és el que va entrar per la finestra d'en Gino Paoli i el que va fer-li encendre la ràdio. No va esperar gaire estona per sentir per primera volta com sonava aquesta cançó, La Gata, i com el mencionaven a ell com a seu autor i també com a seu intèrpret. Som ja al 1961, Gino Paoli té 26 anys i cor llavors cap a Milà a cobrar el primer xec que guanyarà, els primers sous que guanyarà per mor de sa música. 1 milió de lires que invertirà d'una manera molt mediterrània, també. Va ser un pensat i fet, en tota regla. En què penseu que es va gastar aquell 1 milió de lires que no eren pocs sous, eh?
No ho sé.
Doncs, segons ha explicat ell, el primer que va fer va ser sortir a comprar-se 200 grams de tòfona, que no sé com anava el 1961 la tòfona, però traslladades preus actuals, doncs imagineu-vos, i que se'ls va menjar com si fossin castanyes, com si anés pel carrer menjant-se castanyes. Però és que després diu que va a veure a un concessionari un cotxe anglès, britànic, no me'n record la marca, que duia el seient a la dreta i que tenies canvi de marxa, lògicament, també doncs, a l'esquerra, com ho tenen, o per fer-lo servir amb la mà esquerra, com ho fan els britànics, i se'l va comprar, perquè li donava més 1 milió de lires. I se'n va anar amb aquell cotxe, o va intentar-ho, des de Milà cap a Gènova, però sortint de la ciutat, com no era capaç de canviar de marxa, va fondre el motor i va haver de cridar la grua. O sigui que...
D'això... És que a vegades els topes engaten, que ja se diu.
Exacte, perquè era una ensuada el que va cobrar. Després, quan va començar a fer concerts, li pagaven, crec que eren 100.000 lires, o sigui, el 10% d'aquell xec. Però és que ell, com a dissenyador gràfic, es guanyava la vida amb un sou de 60-70.000 lires. O sigui, que de colp és com si li pagassin més de 10 nòmines un any sencer.
Una morterada.
Una morterada, sí.
Això sí, malgrat aquest rampell de Gino Paoli, no li faltarà sa feina de muntar els escenaris ni en els estudis de gravació tampoc, Pablo.
I aquí és on arribem segurament es moïda l'os d'aquest personatge. La vida sencera de Paoli és molt interessant i està ben farcida d'anècdotes com aquesta que acabem d'explicar, però és en només 3 anys, en aquest període de 61-63, quan escriu el milloret de la seva producció, un grapat de cançons que segueixen formant part de l'imaginari de milions de persones i que segurament aquests dies a Itàlia no deixen de sonar, de passar per les ràdios i a la televisió. És llavors també quan Paoli té els seus primers fills i quan es casa amb les seves primeres 2 dones. Només es casarà 3 voltes, que no està malament, perquè si els 2 primers matrimonis són en qüestió de 4-5 anys, després el tercer no arribarà fins al 91. Però sobretot és llavors, a principis de 60, quan coneix a qui serà el gran amor de la seva vida i amb qui no firmarà mai cap compromís matrimonial. I qui era ella? Doncs Nornella Vanoni, la destinatària també d'aquesta postal titulada Senza fine.
Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei...
Ornella Vanoni, che per els enamorats con no, el Jordi Sembra Italiana sempre serà la cantant de l'Apuntamento, que és una altra fantasia de cançó.
És una altra fantasia.
I ara parlava amb el microtancat Pablo, que és un home que ha servit de banda sonora de moltes pel·lícules. De fet, Un cello i en una estança és banda sonora de Room Next Door, L'habitació de al lado, la pel·lícula d'abans d'Amarga Navidad en Almodóvar, i aquesta cançó jo la vaig descobrir a la banda sonora d'Isabel Coixet, Mi vida sin mi, que crec que mai he plorat tant com en aquesta pel·lícula amb aquesta cançó, perquè clar, diu coses com l'amor és un sentiment capaç de generar alhora atracció i repulsió. No és fàcil escriure cançons d'amor, he tingut moltes parelles, m'he quedat 3 vegades i segueix sabent molt poques coses sobre les dones, deia l'autor d'aquest Sense fi cine, que clar, feia el que podia, pobre home. Sí. Ho deia Gino Paoli el 2015, quan ja tenia 80 anys. Perquè, volen saber, la relació amb Ornella Vanoni va ser diferent
a les altres.
Va ser diferent,
sí. Potser, Xisco, perquè mai no van conviure i perquè inclús quan va començar aquesta atracció mútua tots dos estaven casats. Diuen que Senza Fina va ser la cançó que Gino Paoli li va escriure a Ornella Vanoni per cridar la seva atenció. És tot una declaració d'intencions i allà es va produir aquell match. No van ser parella oficialment mai, però sempre van estar mig remenats. I d'alguna manera es crea un lligam entre els dos que farà, per exemple, que en els anys 80, quan Ornella Vanoni, gràcies a èxits com L'Apuntamento, que per cert, el text de la cançó, ho he mirat ara, no ho sabia, és de Roberto Carlos. És una adaptació del portuguès a l'italià.
I ara què dius, això no sempre funciona que un compositor te dediqui una cançó.
No,
perquè
no,
recorda
no.
En Agustín Lara, quan a Maria Félix li va dedicar a Maria Bonita, i any després li varen dir allò de t'acuerdes d'Acapulco, Maria Bonita, d'aquelles playas, li va dir jo no m'acuerdo de nada, quan li demanàvem per la cançó, que de vegades pot passar això.
És que tot depèn de la teva punteria també i de les teves aspiracions.
I de la gent que li dediqui les cançons.
Exacte, exacte.
De Manelina Shakira, que n'ha fet de tot color.
I es veu que quan va escriure Senza Fine, Gino Paoli va voler cridar atenció a Ornella Vanoni, però perquè primer ella se li havia atracat i li havia dit ei, vull una cançó teua, i aquesta la va fer a correcuita i li va sortir
home,
genial.
Sí.
Deia que no va ser capaç d'entendre les dones i que l'amor era una espècie de misteri indesxifrable, però jo trobo que era capaç de condensar moltes coses en menys de 3 minuts, perquè les seves cançons no acostumaven a ser massa llargues. Però sí, és als anys 80, quan Ornella Vanoni, d'alguna forma, rescata en Gino Paoli, pràcticament de l'oblit, perquè als anys 70, explicarem breument per què, doncs van ser un poc l'etapa negra, la gran nit de Paoli. Allà s'apaguen els focus i no despatxa temes tan bons com aquests d'aquesta etapa de gràcia que estan comentant avui. I Vanoni el rescata fent-lo pujar a l'escenari i muntant com una espècie de gira conjunta que no s'acaba mai. Estan girant per Itàlia durant tots els anys 80, cantant cançons a duo, i diguem que Paoli fa revifar un poc la seva creativitat i torna a finals dels 80 doncs, a fer cançons que són un èxit una altra vegada. I clar, per què els 70 van ser una etapa fosca? Doncs perquè la digestió d'aquests 2, 3, 4 anys bojos i tan profitosos que estan repassant avui, a principis dels 60, doncs se li fa molt pesada a Gino. I bona part de culpa la té aquesta cançó també conegudíssima que cada volta que arriba a l'estiu d'una manera o una altra hem de sentir i per suposat gaudim i molt.
Sapore di sale, sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro.
Ai, quin versos, Pablo, aquests,
sí, sí, sí.
Que tots sabem, i que encara més sabien l'any 1963, quan tot Itàlia cantava durant les vacances aquesta cançó. Va ser just en aquell moment, dia 11 de juliol de 1963, d'aquell any, quan Gino Paoli va intentar, però, suïcidar-se.
Disparant-se al pit. Amb tanta bona o mala sort que a sa bala no li va tocar cap òrgan vital i va quedar encaixada a prop del coret de Gino Paoli. Aquesta bala s'ha anat també a sa tomba ara fa 2 dies, perquè no van ser capaços de treure-li del tot. Gino Paoli va dir també, en la seva particular intransferible ironia, el suïcidi és l'única i arrogant forma que es dona a l'home per decidir per ell mateix. I jo som sa demostració que ni tan sols així es pot decidir realment. Això va dir l'interessat, en llevar-se del mig. I per què volia fer-ho? Doncs perquè es va disparar Gino Paoli. Influeixen aquí diversos factors. Per una banda, hi havia sa fama gegantina i sobtada que estava experimentant, i també l'escàndol, perquè Sapore di Sale no anava dedicada a la Vanoni, que era quinta seua, i ha partit ara fa poquet, en novembre de l'any passat, va ser quan va morir Ornella. pareixia que Gino Paoli està esperant el seu gran amor per anar-se'n plegats, sinó que Sapore di Sale tenia una altra destinatària. Era en Stefania Sandrelli, una actriu que s'havia fet molt famosa també per participar poc abans a Divorci a l'italiana i que ara amb 80 anys segueix rodant. És una de les grans actrius de cinema italià. Però és que ella encara era menor d'edat quan Paoli la va conèixer, es van enamorar, tot això succeeix l'estiu anterior, el del 62, a Sicília, i és allà on s'escriu aquesta meravella de cançó que, per cert, la va arranjar un tal Ennio Morricone. Però, clar, l'escàndol estava servit perquè allò no va ser un amor estiuenc, es va convertir en una relació, i, de fet, Stefania Sandrelli és sa mare, no sé si de segon i de tercer fill d'en Gino Paoli. En va tenir quatre al llarg de la seva vida. Es van separar després a principis dels 70. No sé jo si Nornella Vanoni segurament sí va tenir molt a vora en aquest divorci, però sí, va intentar llevar-se dels mig, no ho va aconseguir i es va casar en el final amb Stefania Sandrelli, a qui va dedicada aquest Sapore di Sale.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare.
Un Gino Paoli que tenia saburiaca foradada quan va començar la seva carrera, però després segurament es degué buscar un bon gestor, perquè diuen que Serenci, o calculen que Serenci, pot moure's entre 20 i 25 milions d'euros, sense comptar els drets d'autor que genera cada any, que està en el voltant del mig milió, i a sou vitalici que ha estat cobrant, que supos que això també li va permetre fer un raconet, de la seva etapa com a diputat en el Congrés italià. Perquè es va presentar per Partit Comunista durant 5 anys.
Sí, també va ser polític, també té una faceta política.
I després els italians tenen aquest bon costum de deixar els polítics que es retiren de la vida pública, doncs, un souet vitalici de més de 2.000 euros, o sigui que...
Encara no entenc com en Sorrentino no li ha fet una pel·lícula. Deu esperar ara.
És un bon personatge.
Que finalment
és un bon personatge.
Ha mort.
No sé si ha fet servir alguna les seves cançons, no m'estranyaria.
Perquè tot i així, com deies, tot i aquest d'alts i baixos de la seva vida, ha viscut fins a 90,
91 anys i molt actiu, molt actiu. Jo, de fet, diria que el vaig descobrir o vaig començar a sentir-lo farà uns 10 anys perquè va passar, no recordo on era el festival, és probable que fos a Cartagena o alguna banda d'Alacant, un festival de cançó mediterrani, va fer un duet de Sense Fina amb la Sílvia Pérez Cruz. Va aparèixer un dia per YouTube i allà va ser quan va començar un poc sa ginofília meua.
Ai, Paoli en el record.
Gràcies. En el record, sempre.
Sí, gràcies, Pablo. Quedes amb nosaltres, Bateke?
Què tenim avui de berenada?
Ara veuràs. Canvi encara més radical avui.
El Guateque musical.
D'això se'n diu un programa eclèctic, perquè acabem el programa música i el nostre Guateque, avui dedicat a Pablo Sierra, això t'agradarà, Mariah...
Torna a ser Nadal, o...?
No.
El seu sant...
De fet, en aquest Guateque no hi haurà cap Nadal, ja t'ho puc assegurar.
O sigui que és possible fer una playlist de Mariah Carey sense caure...
Ara ho veuràs, ara ho veuràs.
I tan possible que és Pablo Sierra, perquè tal dia com avui, de 1969, naixia un poblet al costat de Nova York, de Mariah Carey. És a dir, enguany fa 57 anys na Mariah nostra. I per això avui serà la protagonista d'aquesta selecció musical. Començarem pel principi, en Vision of Love, el seu primer single, i directament un número 1 al Billboard d'Estats Units. Aquesta cançó sovint citada com una influència clau per a molts de cantants de rhythm and blues que varen venir després de la gran Mariah.
To the one that was waiting for me. It took so long. Still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love.
Emotions és una de les seves interpretacions vocals més espectaculars, coneguda especialment per l'ús del registre agut, que es convertiria en una de les seves signatures. I també va arribar el número 1.
Emotions, deeper than I've ever been loved. Oh, oh,
Hero és un dels seus himnes més universals. Va ser escrita per ella mateixa i s'ha convertit en una de les seves cançons més representatives, sovint associades a missatges de superació personal. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero.
I en aquest mateix disc, de 1993, on va publicar Hero, hi havia una altra cançó que és un dels seus emblemes, Without You, una de les balades més reconegudes del repertori de Mariah, tot i que és una versió d'una cançó de Badfinger popularitzada també per Harry Nilsson. La interpretació de Mariah Carey va tenir un gran èxit internacional, especialment a Europa, que va ser quan mos va enamorar, i és considerada una de les seves versions més emotives. Per favor, que soni Without You. No, I can't forget. When I think of all my sorrow, when I had you there, but then I let you go, and now it's only fair that I should let you know what you should know. Without you, I can't give, I can't give anymore.
Moltes gràcies, públic.
Mare de Déu.
Micro mà.
He tornat a segon de buf. Què passa quan me vaig comprar aquest
disc? Micro mà, duet xisco Nadal, Mariah Carey.
L'ha llevat despeu, micro mà.
És així.
Si haguessin anat vius, això s'hagués immortalitzat pel públic balear, però entenc que volguessis viure aquest moment en directe.
Mos ho encap en nosaltres.
Mariah va tenir també una etapa de gràcia, 4 anys boníssims.
Totalment.
També van ser 4 anys.
De despatxar discografia, sí, és que és com un període molt concret que dius, vinga, aquí posarem tots els ous en aquest cistell.
Exacte.
I amb Fantasia arriba un punt clau, la cançó incorpora un sample de Tom Tom Club i inclou un remix amb Voldert i Bastard. És considerada una de les primeres grans fusions entre pop i hip-hop en el mainstream.
Tancarem ja paradet amb el duet When You Believe en Whitney Houston, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula The Prince of Egypt. La cançó va guanyar l'Oscar a millor cançó original i és un dels duets més recordats del pop dels anys 90.
Mariah Carey, que va amb aquest programa.
Quin gran, molts anys, Mariah.
Quin gran aniversari.
Quin Mariah,
happy birthday to you.
M'has escoltat i rep el senyal des de Balears.
Jo crec que t'he demanat dues d'aquí pot, Xisco.
All I Want for Christmas is a new song.
Celestia Oliver, Xisco Nadal, Pablo Sierra, Miquel Junc i Joan Jiménez, el control tècnic. Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.